105.0. Ràdio Estel, sempre amb tu.
L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat per connectar amb la informació del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tablet. www.radioestel.cat, el teu portal, la teva informació. Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Molt bon dia, benvinguts al programa Església d'Urgell. Com cada setmana, durant aquesta mitja hora, els explicarem l'actualitat de la nostra diòcesi d'Urgell. L'Àlex Alsina és el control tècnic que els parla Carme Bonet. El tema central d'avui és sobre la 27a marxa a Montserrat, que tindrà lloc els propers dies 28, 29 i 30 de març. En parlarem amb el delegat de joventut del nostre bisbat, Lluís Plana. Parlarem també de la reunió de bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense, de la jornada de formació per a preveres i diaques d'Urgell, de la jornada de formació de Catalunya Sacra. Continuarem amb l'agenda i finalitzarem el programa amb la glossa dominical del nostre arquebisbe Joan Enric Vives.
Coneixes la història del Sant Crist de Balaguer? Van tirar la imatge al Mediterrani, va travessar el mar fins a arribar al riu Ebre, va pujar contracorrent fins a arribar al Segre i va remuntar riu amunt fins a arribar a Balaguer. Al santuari del Sant Crist, on es venera aquesta imatge, trobareu un entorn natural perfecte per a recessos. La Casa d'Espiritualitat compta amb hostatgeria i servei de restauració. Informeu-vos en el telèfon 973 44 53 35.
El Santuari del Sant Crist de Balaguer patrocina Església d'Urgell.
La delegació de joventut del Bisbat d'Urgell està preparant la 27a marxa a Montserrat, que tindrà lloc els propers dies 28, 29 i 30 de març. En parlem amb el delegat de joventut de la nostra diòcesi d'Urgell. En parlem amb Lluís Plana. Hola, molt bon dia. Què tal? Com estàs?
Molt bon dia. Molt bé. Estem molt bé.
En què consisteix aquesta marxa a Montserrat?
La veritat que aquesta marxa és fantàstica. És fantàstica perquè amb aquesta tradició de 27 anys doncs fem una cosa molt, molt maca i que penso que és senzilla d'explicar i fàcil d'entendre. Caminem des de la nostra diòcesi cap a la Mare de Montserrat. És un pelegrinatge. És un pelegrinatge que en 27 anys ha anat variant, ha anat canviant, s'ha anat modificant i que enguany té una novetat, que és que per primera vegada no sortirem des d'Agramunt, sinó que sortirem des de Guissona.
I això per què?
Perquè canvien els temps, canvien la manera d'entendre el caminar, canvia la manera de fer moltes coses, i ja feia anys que veiem nosaltres que cada vegada arribem el divendres a la nit més tard. Dormim a Sant Ramon el divendres a la nit. Sortíem des d'Agramunt a les 4 de la tarda i arribàvem al monestir de Sant Ramon. Se'ns feia molt tard. Cada vegada costa més caminar, es camina més lentament, i a l'hora que arribàvem, doncs teníem temps de sopar i de fer una pregària, però se'ns feia molt tard. I veiem a faltar una estona de compartir. I penso que és bo, a l'acabar de caminar, que hi hagi una estona de parlar, de conèixer-se els participants, què fas aquí. Penseu que estem parlant de gent de diferents edats. Tens gent de 16 anys, fins al Lluís, que ja té, el Lluís Garrofer, que té ja una borrada d'anys, no sé quants anys té, però ja té molts anys.
I que ja ha participat en
I
totes.
I participa en totes. Per tant, és un moment de compartir que val la pena fer-ho. Llavors vam entendre que el fet de sortir des de Guissona no perdíem l'esperit, sinó que al contrari, subratllàvem aquest esperit de compartir que el divendres veiem que ens quedava curt. I aquest any l'assegurem plenament.
I ho feu, per dir-ho d'alguna manera, per etapes, no?
Sí.
Descanseu cada dia.
Sí, clar. Si vas de Guissona fins a Montserrat, és durillo. Llavors, el divendres fem això. Farem de Guissona a Sant Ramon. Estem parlant de 3 hores caminant. El dissabte és el dia més dur. El dissabte sortim a les 7 del matí i pràcticament no arribarem fins a les 6-7 de la tarda, a Mayans, ja als peus de la muntanya de Montserrat. Aquest és un dia dur, que és caminar doncs, 35, una mica més de 35 quilòmetres. que és dur, si tant si fa sol, com si plou, o qualsevol condicions, és dur. I el diumenge ja vas de Maians fins a Montserrat, que no és dur, però com que ja el cansament s'acumula, es nota amb els peus, amb els genolls, es nota a tot, però s'hi arriba perfectament.
Deies que una de les principals finalitats és sortir de diferents d'un punt del Bisbat d'Urgell per anar a trobar-se amb la Mare de Déu de Montserrat. Quins objectius, quins són els altres objectius que us plantegeu de cara doncs, a aquests joves amb aquesta, amb aquesta activitat?
A veure, l'experiència és de partir significativa. És a dir, el fet de l'esforç, de caminar, d'enfrontar-te a dificultats i superar-les, el fet de compartir, no només amb gent jove, que potser no coneixes, sinó també amb gent més gran, que jo penso que hi ha moments de compartir importants, de parlar, d'escoltar, que són significatius. El fet del contacte amb la natura. I el fet, sobretot, també d'això, d'anar a la Mare de Déu, del sentit de pelegrinatge, més de trobar la Mare de Déu, de pregar. Hi ha molta gent, a més, que hi va i ja fa el camí amb algun significat especial a nivell de fer. Faig això perquè hi ha tal cosa que em va sortir bé i li dic a la Mare de Déu, faig això perquè la meva pregària és important. Tothom té el seu motiu pel qual fa el camí. I penso que és una experiència molt significativa i que la veritat que val la pena.
A nivell espiritual, en què teniu previst aprofundir durant aquests dies?
Sí, a veure, com qualsevol pelegrinatge, quan acabes de caminar divendres, dissabte, hi ha sempre aquest compartir, aquest moment de descans, de recuperació física, i després aquell moment de pregària, aquell moment de compartir. Per tant, és important destacar que tant divendres com dissabte hi ha un moment de pregària. El divendres és especialment significatiu a la capella de Sant Ramon. Crec que és maco, és un moment maco. I el diumenge, a l'arribar fem el mateix, una estona de recuperació, de dutxar-se, de menjar alguna cosa, de curar els peus, i posteriorment doncs, celebrem l'Eucaristia al cambril de la Mare de Déu. L'Eucaristia, doncs, que llavors... Abans també han tingut moments, hi ha un moment lliure en què la gent aprofita doncs, per posar la seva espelma, per fer la seva pregària particular, però junts fem aquest moment que és la celebració de l'Eucaristia al cambril. I acabem amb un dinar. Per tant, són moments interessants espirituals. Hi ha aquest temps lliure també el diumenge que et possibilita l'encontre personal amb la Mare de Déu. I pensem que... I a més, hi ha un altre moment molt important espiritual, que és el caminar. Sí que hi ha estones en què parles, però hi ha també gent que té un moment de silenci, que camina en silenci. Això també que existeix. També... Per tant, penso que és una activitat força espiritual, aquesta.
S'hi pot apuntar tothom qui vulgui a la marxa a Montserrat?
A veure, tothom qui vulgui, amb uns quants components. Un és el físic. No cal ser un atleta per participar-hi, però si no camines habitualment, t'hi has de posar ara a caminar una mica. És a dir, jo sempre dic que aquest mes que manca pel pelegrinatge, el que convé és caminar una mica. No pots anar ja sense haver fet cap esforç físic previ. Només que cada matí o els dissabtes i diumenges es faci una miqueta de camí és bo. Però jo faria que un s'entrenés acabés fent 10-15 quilòmetres, que llavors sí que és possible fer la marxa. I per edats, doncs, acostumem a dir que a partir de 16 anys i cap amunt, fins al que sigui. Vull dir, sempre hi participen les de trobada. L'any passat, per exemple, crec que hi van haver dues persones jubilades. Dues persones o tres majors de 65 anys.
Com s'inicia aquesta marxa a Montserrat? En els seus inicis, com sorgeix?
Sí. Això vam celebrar-ho molt viscudament fa 2 anys, quan vam fer 25 anys. Vam fer una festa grossa, una festa molt, molt important. La festa va començar preparant la marxa, que la vam preparar als històrics, entre cometes, i després a Montserrat, arribar el diumenge, on hi vam participar caminant i anant-hi el diumenge, moltes persones que havien estat participant durant molts anys, els organitzadors dels primers anys, ens va rebre el pare abat i va ser molt viscuda i celebrada la festa i amb records emotius, etcètera, etcètera. Uh-huh. Tot va sorgir, doncs, de, bàsicament, de mossèn Ramon Balaguer i mossèn Ramon Soler, amb, també en presència de persones vinculades als agrupaments escoltes d'Agramunt, i va sortir la idea de fer això, de fer una marxa en què els joves hi participessin, en què s'anés des de la diòcesi fins a Montserrat. I aquesta va ser la idea primera, inicial, i la veritat que cada vegada vam veure que funcionava més, que els joves s'hi adherien, que es canviava de l'edat de joventut, però de l'edat de joventut recollia la tradició de l'anterior i més o menys continuava la idea. No? Jo, per exemple, per mi va ser significatiu als 25 anys com aquests altres delegats de joventut, doncs deien, es continua la tradició, canviant-hi les coses, modificant les coses, perquè no és el mateix ara que fa 27 anys, però aquesta idea d'anar a Montserrat a peu se segueix mantenint amb molta cordialitat.
Pel que fa a la 27a marxa d'aquest any, quins moments o actes més interessants destacaries?
A veure, si jo el que destacaria de cada marxa o d'aquesta marxa, hi ha una cosa que l'hem parlat, uns moments aquests espirituals personals, que el caminant se'ls busca ell mateix. Aquests moments, per mi és molt significatiu, personalment, per exemple, la pregària del divendres a la nit de Sant Ramon. És molt viscuda, és molt bonica, és un moment de compartir, és un moment de donar-te'n, qui no ho té clar, doncs què hi fa ja, i de situar-se en perspectiva davant el dia i mig que li queda de caminar, aquest sentit de pelegrinatge. Per mi també és un moment maco les aturades de menjar, no tant pels caminants, perquè és un moment d'aparells maco, sinó pel grup d'intendència. Em fa pensar que tenim un grup d'intendència, unes persones que es passen dos dies i mig al servei dels que caminen. Els que caminen només fan que caminar, que ja és prou. Però hi ha un grup de persones que fan possible que aquelles persones siguin el millor. Se les atén en els àpats, se les cura les ferides, si algú no pot caminar se'l puja al cotxe i se'l porta on sigui. Aquest grup de persones que fa un servei molt important. És un testimoni de servei molt gran, aquesta intendència. Jo destacaria aquests dos moments. Per una banda, aquest moment de pregària, aquest moment significatiu de trobada amb Déu i de compartir amb els altres, i aquest servei que fa l'equip d'intendència.
Fins quin dia es poden inscriure els joves i com ho han de fer?
A veure, per inscriure's, la data darrera d'inscripció és el mateix divendres.
El mateix divendres.
A les 4 de la tarda, que no hauria de ser així, perquè ara us explicaré, hi ha uns canals molt bons per apuntar-s'hi, però si hi ha algun jove que el divendres surt a l'institut a les 2 de la tarda i diu jo hi vull anar, doncs que no pateixi que li fem un lloc. Ningú passarà gana i ningú tindrà problemes. En principi, l'inscripció es fa per internet, per la pàgina web del Bisbat d'Urgell. Si entra, ja veureu allà el títol, la informació referida a la marxa de Montserrat, i entres, cliques i trobaràs tant l'inscripció com la manera d'afegir-s'hi.
Molt bé. Alguna cosa a afegir, Lluís?
Que m'ho passo molt bé, que és una activitat que realment que és, jo penso que és molt, molt maca, que ningú s'espanti, sobre hem de caminar molt. Es camina, et canses, però és un gaudi molt gran, molt gran. Jo aconsello a tothom que tingui inquietuds, que tingui ganes de trobar-se amb la Mare de Déu, que tingui ganes de passar un cap de setmana diferent, doncs que hi participi, perquè segur, segur, segur que hi trobarà el seu espai. Perquè tenim gent de tots els estils. La veritat que és una barreja de persones en la qual qualsevol que hi vulgui participar trobarà el seu espai.
Quantes persones hi espereu?
La veritat que no gaires. És una activitat no pensada per un gran grup. Pel gran grup ja fem la nit a Montserrat el mes de maig, que ja en parlarem. És una activitat doncs, que permeti el compartir. Llavors ens hem mogut els últims anys amb una trentena de participants.
Ja està bé.
Si fos una mica menys, perfecte. I si és una mica més, també. Però no volem ser un grup molt gran.
Molt bé, doncs Lluís Plana, moltes gràcies per haver estat entre nosaltres.
Gràcies a vosaltres un cop més.
Molt bon dia.
Bon dia.
Fins aviat.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Després de l'entrevista amb el delegat de joventut del nostre bisbat, Lluís Plana, continuem parlant de les altres notícies que anunciàvem. Els passats dies 13 i 14 de febrer ha tingut lloc la reunió de la Conferència Episcopal Tarraconense a la Casa d'Exercicis Sant Ignasi de Sarrià a Barcelona, a la qual ha assistit el nostre arquebisbe, Joan Enric Vives, de la qual n'és secretari. La reunió ha estat presidida per Jaume Pujol Balcells, arquebisbe de Tarragona i primat, i han assistit tots els seus membres. Els bisbes han preparat la visita Limina Apostolorum a Roma, que portaran a terme del 3 al 8 del proper mes de març. Aquesta visita té un important significat per fer visible la unitat i la comunió dels successors dels apòstols amb el successor de Sant Pere i de les esglésies locals amb l'església de Roma. Està previst que el papa Francesc rebi els bisbes de les dues províncies eclesiàstiques que formen la Conferència Episcopal Tarraconense el divendres 7 de març al matí. Així mateix, els bisbes han aprovat la revisió del primer volum de Litúrgia de les Hores, que comprèn els temps litúrgics de l'Advent i el Nadal. El text revisat l'han presentat l'arcabisbe d'Urgell, Joan Enric Vives, president de la Comissió Interdiocesana de Litúrgia, i mossèn Joan Barborés, delegat de Litúrgia de Girona. En ell hi han treballat també els altres delegats de litúrgia de les diòcesis catalanes, així com altres experts. El nostre arcabisbe, secretari de la Conferència Episcopal Tarraconense, ha presentat als bisbes el balanç econòmic de l'any 2013 i el pressupost de l'any 2014 del Fons Comú Interdiocesà, els quals han estat estudiats i aprovats. Els bisbes han tractat també diverses qüestions relatives a ensenyament, catequesi i apostolat seglar. El Santuari del Sant Crist de Balaguer ha acollit a començament d'aquesta setmana la segona jornada de formació per als preveres i diaques d'Urgell del curs pastoral 2013-2014. El ponent va ser Salvador Pié Ninot, doctor en Teologia i professor de la Facultat de Teologia de Catalunya i de la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma. Tractar sobre el tema l'exhortació apostòlica, la joia de l'Evangeli, la transformació missionera de l'Església com una Església en sortida. Després de resar junts la pregària de l'hora, d'entre dia, el nostre arcabisbe va donar la benvinguda a la 50ena de preveres i diaques presents i tingué un record pels preveres difunts des de la darrera trobada, així com per Ricard Maria Carles, cardenal emèrit de Barcelona, així com pel qui fou bisbe auxiliar de Barcelona, Pere Atena. Pié oferí dues ponències, destacant com el papa Francesc ha suposat un revulsiu per tot el poble de Déu, subratllant com l'Església, pel papa Francesc, ha de sortir envers el món, sent profundament missionera en tots els àmbits. El professor també va subratllar com una gran novetat d'aquest pontificat el fet que no és convenient que el papa reemplaci els episcopats locals en el discerniment de totes les problemàtiques que es plantegen en els seus territoris. El bisbat d'Urgell ha acollit recentment una sessió del cicle itinerant de formació de guies del projecte Catalunya Sacra, en què col·laboren les 10 diòcesis catalanes. El vicari general d'Urgell, mossèn Josep Maria Mauri, va obrir la sessió que va tenir lloc al casal parroquial de la Seu d'Urgell amb la benvinguda als participants i una breu introducció sobre el patrimoni immoble de la diòcesi i sobre el sentit del curs de formació, perquè les persones que visiten els temples puguin copsar l'esperit viu que hi ha rere cadascuna de les peces d'art sacre. Tot seguit va intervenir l'historiador Carles Gascón amb una conferència titulada «L'Església al Pirineu», segles 6 al 12, en la qual va resumir els orígens del bisbat d'Urgell i els seus primers segles d'existència en un període en què se succeïren diferents canvis tant en els límits territorials com en l'organització eclesial i la seva relació amb els poders polítics d'aleshores.
D'aquests 6 segles que separen els orígens més antics coneguts del bisbat d'Urgell amb el segle 12, pel que fa a la part dels orígens, vaig destacar la figura del bisbe Just d'Urgell, actualment sant, i vaig intentar remarcar la idea de que els orígens del bisbat d'Urgell eren realment aquí, al contrari d'algunes veus que han volgut posar aquests orígens a altres indrets, com ara Guissona, bàsicament Guissona, vaja. Bé, a més, pel que fa a la part vinculada a la monarquia visigòtica, és a dir, als segles 6, 7 VI i 8, tenim molt poques dades. Hi ha alguns noms de bisbes que eren bàsicament fora de context. Sí que hi ha un famós bisbe Jacint que va ser tancat a la presó Llívia cap al segle VII per una revolta que va participar contra els reis visigots. Però llavors ja saltem de seguit a la invasió islàmica i tota la problemàtica que hi ha amb el bisbe Fèlix, que queda una mica entre, diguéssim, l'emirat de Còrdoba per un cantó, mans musulmanes, i el regne dels francs. Queda en una posició tan incòmoda que finalment fa que salti de la mitra, sigui cridat a Lió per... cridat a Lió per una acusació d'heretgia i finalment es quedi allà i aprofitin els reis francs per imposar un model eclesiàstic típicament franc. A partir d'aquí comença tot el camí de lo que són els comtats carolingis, els comtats d'Urgell, Cerdanya, Pallars i Ribagorça, que són els que configuren en aquells moments, parlo d'una mica abans de l'any 1000, el bisbat d'Urgell. Hi ha algun intent de creació d'un bisbat separat, al segle IX es crea un bisbat de Pallars que no va més enllà, però sí que al segle X es crea el bisbat de Ribagorça, de Roda d'Isàvena, que aquest bisbat sí que acabarà tenint un camí independent i acabarà siguent l'origen del bisbat de Lleida, en el seu moment, quan aquesta ciutat sigui conquerida a l'islam. En aquest moment també parlo de les diferències entre comtes i bisbes. Els bisbes volen marcar el seu propi territori. Tenim la figura principal del bisbe Ermengol, d'Urgell, i els comtes, per la seva banda, també volen tenir un protagonisme dins el món, diguéssim, de les relacions espirituals, que tingui una certa independència dels comtes. I d'aquesta manera el que fan és afavorir grans monestirs, com ara Sant Cerni de Tavèrnoles, Santa Cecília de Lins, Santa Maria de Gerri i altres. Grans monestirs que d'alguna manera fan la competència a la seu episcopal. I ja d'aquí entraríem als segles XI-XII a la feudalització de les relacions socials, que en relació a el que seria l'Església i l'organització eclesiàstica del territori, té una sèrie de vicissituds, com ara el fet de que alguns bisbes són, el seu nomenament és designat pels mateixos comtes. Els bisbes intenten ser escollits pels canonges, tot i que se'n surten amb un èxit relatiu, almenys fins ja ben avançat al segle XII. I a nivell de l'església més local, pues, la qüestió de la integració de les comunitats locals al voltant de l'església. Els cementiris es comencen a crear, es comencen a desenvolupar al voltant dels temples, i això té unes implicacions molt importants amb l'hàbitat de les poblacions rurals, bàsicament.
La jornada es va cloure amb una visita guiada al conjunt catedralici de la Seu. Tot seguit, l'agenda. Demà dia 24 i fins al dia 28, exercicis espirituals per a preveres amb Monsenyor Carles Soler al Santuari del Sant Crist de Balaguer. El proper 9 de març, jornada diocesana de les famílies a les 5 de la tarda al Santuari del Sant Crist de Balaguer. Els propers dies 1 i 2 de març, taller de cuina sota el títol Saber degustar, saber menjar, a càrrec de Gabriel Palma de Lúquez al Casal Sant Martí de Campelles, al Ripollès. Per a més informació i inscripcions, podeu adreçar-vos al següent telèfon 692 60 31 80. Així doncs, anem finalitzant el programa Església d'Urgell d'avui. Tot seguit podran escoltar la glossa dominical del nostre arcabisbe Joan Enric Vives. Bon diumenge, fins la setmana vinent.
La glossa dominical del bisbe d'Urgell, Monsenyor Joan Enric Vives.
Visitem el Papa per enfortir la comunió eclesial. Benvolguts. Dels pròxims dilluns 24 fins al dissabte 8 de març, els bisbes d'Espanya estem cridats a realitzar la visita ad limina apostolorum, és a dir, el llindar dels sepulcres dels apòstols Pere i Pau. Què és aquesta visita? Doncs els bisbes de Catalunya, que ho farem dels dies 3 al 8 de març de forma conjunta, tindrem una trobada de tots amb el Papa el dia 3 de març, més formal, i el dia 7 serem els bisbes de Catalunya qui tindrem un encontre més personal i dialogat amb el Sant Pare Francesc. Aquesta és una visita de gran tradició en l'Església que no només afecta el bisbe diocesà o els seus col·laboradors de la cúria, els més immediats, sinó que cada bisbe, amb la seva església diocesana, va a l'encontre del Sant Pare per refermar els vincles de la comunió eclesial, de l'amor mutu i de la unitat per a la missió. Recordeu l'Evangeli de Lluc. «Simó, he pregat per tu», diu Jesús, «perquè no defalleixi la teva fe, i tu, quan t'hauràs convertit, confirma la fe dels teus germans». La relació entre els apòstols i el cap del Col·legi dels Apòstols, Sant Pere, i els seus successors, ve fonamentada en Jesús mateix, i és una relació de servei a la fe de l'Església i a la caritat de tot el cos de Crist. Entre les dimensions essencials del ministeri episcopal hi ha la de fer viva i operant la comunió entre la diòcesi, de la qual cada bisbe n'és servidor i pastor, amb la diòcesi de Roma, amb el seu bisbe, el Papa, centre de la catolicitat i fonament visible de la unitat i de la comunió de tota l'Església catòlica. Diu el decret, la gran Constitució Lumen Gentium del Concili Vaticà II, aquest col·legi apostòlic, en tant que composat de molts, expressa la varietat i universalitat del poble de Déu i en tant que agrupat sota un sol cap, la unitat del ramat de Crist. És així, doncs, com es comprèn que entre les coses importants que són reclamades a tot bisbe diocesà hi hagi l'obligació de tenir un especial contacte amb el Sant Pare, de manera que aquest, com a successor de Sant Pere, pugui dedicar atenció a aquella particular porció del poble de Déu que és la diòcesi. El Codi de Dret Canònic, la llei de l'Església, mana que cada 5 anys el bisbe diocesà ha de presentar al romà pontífex una relació sobre la situació de la seva diòcesi, segons el model determinat per la mateixa seu apostòlica i en el temps per ella establert. I en els mesos posteriors a la presentació d'aquest informe quinquennal, que el bisbe diocesà vagi a Roma per venerar els sepulcres dels sants apòstols Pere i Pau i es presenti al romà pontífex. El bisbe ha de complir personalment aquesta obligació, a no ser que es trobi legítimament impedit. Aquests dos deures, dels cànons 399 i 400, venen d'una antiquíssima i venerable tradició teològica, canònica i també espiritual. El Papa, successor de Pere, confirma la fe dels seus germans i s'estableix així una unitat que ve del Senyor, que els ha cridats i els ha enviats com a apòstols seus, l'un, el bisbe, de Roma, com a cap, i l'altre, el bisbe de la diòcesi, com a membre del col·legi apostòlic. Jesús els ho deia als apòstols en pujar al cel, segons el llibre dels Actes dels Apòstols del capítol 1. Quan l'Esperit Sant vindrà sobre vosaltres, rebreu una força que us farà testimonis meus fins a l'extrem de la terra. És per això que en els propers dies us demano que intensifiqueu la vostra pregària per la persona del Sant Pare Francesc i el seu ministeri d'unitat en la comunió, i també que pregueu per tots els bisbes de Catalunya i de la resta d'Espanya, perquè aquesta visita sigui un moment de gràcia per les nostres esglésies diocesanes, que, renovades per l'Esperit Sant, puguin dur a terme la seva missió amb coratge, esperança i alegria. Benvolguts, que tingueu un bon diumenge i una bona setmana. Adéu-siau.
Som al teu ritme. Som la teva música. Som el que et fa especial. No insults and tomorrows. La música de Ràdio Estel és la diferència. La teva música, la teva ràdio. Ràdio Estel.